Mira, avui és el Dia Internacional de la Diversió al Treball, que no està malament, que existeixi un dia així, només faltaria. Però avui també és el Dia de les Bromes d'Abril, o Dia Internacional de les Bromes. És més o menys com el Dia dels Sants Innocents a Espanya i a Hispanoamèrica, doncs per la resta del món. Es tracta de, doncs, de fer bromes a les persones i que, bueno, que se les empassin, com a innocents o crèduls. Actualment, i degut a les xarxes socials i internet, el millor és, bueno, o el que abunde més és difondre notícies falses a internet. Però, clar, això no cal esperar a l'1 d'abril, perquè, per desgràcia, passa cada dia. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Vinga, que és divendres 1 d'abril del 2022, hores d'ara, amb 10 graus i mig a la ciutat de Lleida, dia ventós, una mitjana de 30 km per hora, però amb una màxima que hem assolit ja avui de 62 km per hora. Ulla les temperatures mínimes que hi ha hagut al territori, sobretot a cotes altes. Ara ens en parlarà l'Armando Álvarez, però ja t'avanço que, per exemple, a la Pica d'Estats han baixat a menys 20 graus. Al Montroig, 17,2 sota zero. Al Pic de la Bonaigua, 16 sota zero. Al Port de la Bonaigua, 12 sota zero. Al Refugi de les Ares, 9,4 sota zero. Esterri d'Aneu, mig grau sota zero. Això són les mínimes, i ja veus en alçada. A Lleida, doncs avui, ja has vist, ens hem quedat hores d'ara a 10 graus i mig, la mínima 4 i mig. En parlem tot seguit amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. També buscarem l'actualitat informativa, el Melo Malo amb l'André Rodríguez, parlarem de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos, i a partir de la una el protagonista serà el cinema i la Laura González, el divendres de cine. I a dos quarts de dues, doncs, parlem d'espectacles, de música, de cultura, de tot a l'Espai Groc. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Em deies que tot just acaba de començar la història.
Sí, sí, sí. És que a vegades no ens expliquem prou bé. Hem d'explicar que aquesta erupció d'aire fred ve en alçada. A 5.500, nosaltres utilitzem tot el món de la meteorologia, els mapes, a 5.500 metres d'alçada i a 1.500 metres d'alçada. I arriba per dalt. Encara no ha arribat, no ha arribat a la Terra. És a dir, i clar, les primeres estacions meteorològiques que l'han detectat són les que estan més amunt, clar, a 2.500 metres d'alçada. Però aquestes dades que has dit de 20 sota 0 i les que n'hi ha a Baquiraveret, a 2.500 metres, estan al voltant de 15 sota 0 i es mantenen tot el dia aquesta temperatura. Però a més està bufant vent molt fort. Cops de vent entre 70 i 96 km per hora a 2.500 metres d'alçada a 15 sota 0. Això ens dona una temperatura de sensació que es diu windchill, sí, de 30 sota 0 a 35 sota 0.
Bueno, brutal. O sigui, avui esquia...
Suposo que no estarà esquiant,
no, avui no cal.
Que estarà tancat.
No, no. Clar, bueno, no, estarà tancat pel vent, evidentment, però la sensació, sí, sí, tèrmica és brutal, 30 sota 0.
És monstruosa. Bueno, són els valors més freds de tot l'hivern, encara que estiguin a l'1 d'abril.
Sí.
I en 8 estacions de Meteocat és la temperatura més baixa en 10 anys al mes d'abril. És una erupció freda, amb paraules majors. Lo que passa que al ser l'1 d'abril, no, probablement no sigui tan freda com si aquesta mateixa erupció l'haguessin tingut al gener o al febrer.
Ja, ja, ja.
La temperatura ha de baixar molt encara els propers dies arran de terra. De moment està arribant en alçada que tenim sol a tot arreu, excepte al Pirineu. El Pirineu allí està tapat, està nevant a totes les cotes, sobretot de la cara nord, més feble de la cara sur. El vent empeny la neu i cau una mica a la cara sud. I així es mantindrà, doncs, avui i demà. El factor més dolent serà el vent. És un vent molt fort, tant a la plana de Lleida com a les cotes altes del Pirineu. Afluixaria de cara al diumenge i seria quan les temperatures se desplomarien a les comarques més planes. I aquí està el perill de cara a l'agricultura, que la matinada de diumenge, que afluixaria molt el vent, l'aire fred s'enclotaria i podien arribar alguns graus sota zero al centre i al sud de les comarques de Lleida. Al Pirineu continuaríem molts graus sota zero, entre 8 sota zero i 15, i clar, si vas més amunt, a 20 sota zero, mentre que l'aire fred, el més fred, el més contundent, arribaria sense vent de cara a la matinada de diumenge. Que hauria els que tinguin, els pagesos que tinguin algun sistema antigelada, que potser de ficar en marxa el rec per aspersió, o el fum, ni altres menys eficaços, el rec per aspersió és el que millor, perquè l'aigua, al transformar-se d'aigua...
Fa d'aïllament, almenys llança, fa fred, però no deixa que es congeli.
No, llança 80 calories per cada gram a l'aire, i si no fa vent, pues no baixa tant la temperatura.
Clar.
És a dir, ja, això s'ha de preveure justament el dia abans, no avui divendres.
Evidentment,
Perquè això pot variar moltíssim. Només que hi hagi alguns núvols o bufi el vent, ens salvaria.
Molt bé, Armando. Ja,
així que tenim un cap de setmana ventós i fred, però assolellat fora del Pirineu.
Molt bé, doncs escolta...
A partir de la setmana vinent, sembla que la cosa ja aniria millorant i remuntant i la segona meitat de la setmana ja arribarien les temperatures habituals d'aquestes dates. Hem de tenir en compte que ara el sol ja està en una inclinació, els rajos solars, molt semblant a mitjans de setembre.
Bueno, Armando, clar, escolta, aquí... sí, no, escolta...
Però que... el que mana són l'aire...
La setmana vinent...
El moviment de les masses.
La setmana vinent jo ja et demanaré previsió per Setmana Santa, ja ho saps, eh?
A veure, no espero que sigui tan dolenta com aquest cap de setmana,
Armando Álvarez, bon cap de setmana.
Abrigat-se, el cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana a tothom.
Doncs apa, abrigar-se, això és el que ens diu l'Armando Álvarez. Ara busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han activat des de 9:45 del matí el dispositiu Gàbia per intentar localitzar dos individus que haurien atracat una entitat bancària de Serós. Els dos homes haurien assaltat l'oficina amb suposades armes de foc. Cap persona ha resultat ferida, segons ha explicat la policia. També amb crònica judicial, la expressió és aquesta: descontrol total. Així és com haurien descrit els testimonis al jutjat de Tremp la situació que es van trobar a la residència Fiella, on van morir 64 residents per Covid al novembre del 2020. Ho ha explicat l'advocat que representa una de les famílies afectades, Xavier Prats, ja que les persones citades no han volgut donar-ne detalls. Avui dijous han declarat en fase d'instrucció dos Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de la investigació. La llavors gerent de salut a les regions sanitàries de Lleida i al Pirineu i Aran, Divina Farreny, i la directora que es va encarregar del centre quan aquest va ser intervingut per salut, Elena Badia. La causa està oberta contra dues ex-treballadores del centre per homicidi imprudent. Recordo que van morir el mes de novembre per Covid 64 persones en una sola residència. I el que ja podem començar com a anomenar expert en Jocs Olímpics d'hivern, Arnau Vilà, segueix portant novetats perquè, per exemple, Iceta diu que el Comitè Olímpic Espanyol no contempla la candidatura de Catalunya per als Jocs d'hivern sense l'Aragó i més coses, Arnau.
Així ho ha fet saber a una entrevista als matins de TV3. Iceta ha afegit que el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, treballarà fins a l'últim moment perquè hi hagi aquest acord entre Catalunya i Aragó. I en aquest sentit no ha volgut jutjar el president d'Aragó, Jesús Lambán, perquè s'ha limitat a dir que en una negociació tothom vol estirar cap a la seva banda, després que Lambán s'hagi negat a firmar l'acord tècnic sobre el repartiment de les disciplines, reiterant que no està d'acord amb ubicacions on es durien a terme les proves i insisteix que les d'esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic s'haurien de fer en les estacions d'esquí d'Aragó. Per altra banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics ha organitzat una assemblea oberta a Barcelona contra la pròpia candidatura i, sobretot, de cara a la manifestació que han convocat pel 15 de maig a Puigcerdà.
No pot ser que es cuini d'esquenes a la ciutadania, no pot ser que el conjunt del país, no pot ser que la gent del Pirineu no tingui informació i no tingui els informes que està anunciant la consellera Vilagrà.
Amb aquesta metàfora defineix la gestió de la candidatura Bernat Lavaquiol, el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que ha finalitzat el seu discurs dient que busquen cooperar entre tots els membres de la plataforma per aturar els jocs, ja que es tracta d'un macroesdeveniment com la Copa Amèrica.
Déu-n'hi-do, eh? Ja veieu que no és un episodi que estigui a punt d'acabar, ni molt menys. Eh? Gràcies, Arnau. Nosaltres venim cap a casa nostra, perquè a la ciutat de Lleida la segona tinent d'alcalde, Jordina Freixanet, ha dit que encara està oberta la possibilitat de trobar el millor encaix possible per a l'equipament comunitari a Pardinyes i que la seva ubicació no és el problema. Estem parlant del mal anomenat alberg, ho dic perquè després ha anat canviant de nom, el darrer nom és ECMU, que és equipament municipal per mil coses. O sigui, primer va començar com un alberg de 200 places i a partir d'aquí ha anat canviant. Freixenet ha dit que crec que la ubicació de l'equipament comunitari no és la qüestió ni el problema. Ja sigui al carrer Josep Pallach, al davant, al darrere o al costat, no és el problema si es fa en un altre indret del barri. Si parlem d'edificar-lo uns metres amunt i uns metres avall, per nosaltres hi hauria prou flexibilitat. I ha afegit també que l'equipament comunitari s'ha de fer sí o sí, però hem de ser tots prou flexibles per veure quin és el millor encaix i la millor situació. Va anunciar que en 15 dies tindrem el projecte constructiu de l'ECMU acabat, però també hem de tenir un espai d'acord polític per treballar-ho i ser flexibles per trobar la millor solució. Em fa gràcia que demanin flexibilitat a totes les parts quan l'Ajuntament ha estat, aviam, que això és objectiu, ha estat totalment inflexible, des del primer moment. Ara demanem flexibilitat, veurem si és perquè també s'apliquen la història o no. I busquem tot seguit la notícia econòmica del dia, i és que les noves tarifes regulades de gas natural que entraran en vigor a partir, que entren en vigor a partir d'avui, que és dia 1 d'abril, suposaran un augment d'entre gairebé un 6 i un 8%, depenent del tram, a la factura anual d'un consumidor mitjà acollit a elles. Segons la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, una vegada revisada la tarifa, la factura anual per als consumidors amb consums anuals menors de 5.000 kWh, equivalents a cuinar i escalfar aigua, pujarà un 5,91%. Per tant, una altra mala notícia, econòmicament. I també ja saps que avui ha entrat en vigor la rebaixa dels 20 cèntims per litre als carburants. Doncs mira, entre altres coses, el que ha fet és que el sistema informàtic de Repsol s'ha saturat per l'allau de peticions de rebaixa. Aquesta és la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto. Soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño. Y despertarme contigo. Y despertarme contigo.
I ara sí, camí cap a la una de la tarda, divendres, a les portes d'un nou cap de setmana, com ja saps, tenim la llibrera. Ja saps que és el nostre espai literari, de llibres, si vols, que el comanda la Anabel Ramos. L'altre dia li vaig dir que era la directora, avui que és la comandant. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Bon dia, m'hauré de mirar la nomenclatura de... Perquè la veritat és que no sé ara si m'has rebaixat.
És veritat. No,
m'acabes de rebaixar?
Bueno, no, però clar,
no?
director i comandant són coses diferents, venen per camins diferents. Sí.
M'agrada més comandar perquè és com a, que portes els comandos.
Així, però així t'hauràs de cosir aquí a l'espatlla uns galons, aquestes coses.
Ara demanaré una jaqueta amb galons.
Anabel Ramos és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Ens acompanya cada divendres a la Llibreret, parlant de propostes de llibres. I, per cert, estrenant mes, que estem al mes d'abril.
Sí, que bé.
T'agrada la primavera?
M'encanta la primavera.
Doncs...
La primavera, la sang altera.
Sí, això diuen. Doncs estrenant mes, per cert, el mes sí. És el mes de la Setmana Santa, que també allò de fer aquest paraon de la setmana de festa i aquestes històries.
Que sempre plou per Setmana Santa.
Sí, la veritat. I mira que la Setmana Santa es va movent al calendari, però és igual. Sempre plou.
Està prevista així.
En fi, de què parlem avui?
Avui parlem de tres novel·les.
Tres novel·les. Vinga. Tres novel·les. D'algun fil concret?
Estava buscant un fil amb aquestes tres.
Que dic això del fil. L'Anabel Ramos, a part de bibliotecària, és recomanadora de llibres a la Biblioteca Pública de Lleida. I ara fa dies que no li dic que és estiradora de fils.
És veritat, però... trobo a faltar això.
T'he dit directora, comandant.
Jo me quedo amb estiradora de
fils. Vale, estiradora de fils. No, deia això, dic, si avui té un fil conductor.
Pot ser quan acabem de... Quan t'ho acabi d'explicar, igual sí.
Ah, vale, doncs vinga.
Igual el veus.
Vinga, va.
Igual el veus, ja m'ho diràs.
Vinga.
Val? La primera de les novel·les és una novetat. Mira que sempre dic, no te recomanaré novetats, però sí que és una novetat des de l'any 2021. Uh-huh. Se titula Turbulències i està editat per l'editorial Tusquets. És d'un autor francès que es diu David Zalai. I la traducció al castellà és de Victoria Alonso Blanco. De què va Turbulències? Doncs 12 persones... És un llibre molt breu, d'acord? Que se llegeix molt ràpid i és un d'aquests llibres que molt agradable de llegir perquè té molts espais en blanc i llavors avances ràpidament. Són 12 persones que agafen 12 avions que van enllaçant diferents ciutats del món, des de Londres fins a Budapest, passant per Madrid, per Senegal, per São Paulo, Toronto i Hong Kong. I cadascuna d'aquestes persones, sense saber-ho, van connectant d'una manera íntima o totalment superficial entre si. És a dir, una persona agafa un avió, baixa a una altra ciutat, t'estan explicant el que passa amb aquella persona en aquell viatge, i quan aterra a l'altra ciutat, agafa una altra de les persones que estava en contacte amb aquella altra, i així va lligant... Ah. Vols i persones.
O sigui, no és la mateixa persona fent 12 vols.
No, són diferents persones.
Quina,
12 persones.
Quina mandra.
No, 12 persones, 12 avions.
Ahà, està molt ben pensat.
Sí.
Està molt ben pensat.
És molt entretingut. Què fa l'autor? Què passa a les finestres dels avions? Que pots veure molt poqueta cosa.
Sí.
Doncs aquí passa el mateix. L'autor ens deixa veure molt poqueta cosa de cada una de les persones que pugen i baixen dels avions, però amb això tenim prou per aprofundir una mica més en totes les coses que els hi passa. I com passa amb l'efecte papallona, que allò que bat les ales en una ciutat i al cap de... No? I a l'altra punta del món, doncs aquí passa el mateix. Quan acaba el relat, quan acaba tota la novel·la, el llibre, te n'adones doncs que has viscut un efecte papallona. A mi m'ha agradat molt. Que dius, qui es pot llegir aquest tipus de llibre? A qui li agraden les històries curtes, que expliquen les vides de la gent, per exemple.
Clar, són 12 històries.
Serien 12 històries, sí. Uh-huh. Totes lligades. Vull dir, no són contes, sinó que són 12 històries lligades.
Ara m'ha vingut al cap una cosa, fora del tema, un incís. Tu portes control dels llibres que llegeixes?
Sí. Bueno, no, des de fa un temps...
Portes control de la quantitat de llibres que llegeixes?
Sí, porto des de fa uns anys, sí.
Te vas apuntar el que vas llegir?
No, ho faig a Instagram. Pujo la publicació a Instagram. I, bueno, i ara, fa dos anys, això és que m'estic fent gran, des de fa dos anys que tinc una llibreta... amb la llista dels llibres que m'he llegit.
Una llibreta de paper.
Una llibreta, sí, una llibreta de paper. I llibres llegits el 2020, ta-ta-ta-ta. I llibres que vull llegir, que igual no me'ls llegiré mai.
T'ha passat alguna vegada agafar un llibre i dir, ai, ui, si ja me l'havia llegit?
No, això no, no m'ha passat mai.
Bueno.
Però amb les pel·lícules...
Bueno, sí, igual.
Però d'aquestes pel·lícules que dius... que fa molt temps que la vas veure al cine, fins i tot, eh?
Sí,
i
sí,
la
sí.
passen per televisió i dius, ai, aquesta pel·lícula tenia moltes ganes de veure-la. I et poses i dius, ai, oi, això em sona, això em sona, i una pel·lícula igual.
I allò ens no, et ve al cap fins i tot el dia que vas anar al cinema.
És, segurament. I dius, bueno, però fins al final, eh?
No, bueno,
no però llibres no. I ara, o sigui, no m'ha passat això mai, de llegir-me un altre llibre, i sí que ara mateix porto un registre de llibres que vaig llegint.
Vale, vale.
Aquest l'he llegit aquest any, l'he llegit fa 3 setmanes.
Molt bé. Turbulències.
Turbulències.
Vinga, quin més?
Un altre, d'un altre estil, d'una escriptora japonesa que es diu Hiromi Kawakami. El llibre es titula Allò que brilla com el mar. Mm. I està editat per Quaderns Crema. Aquest no és una... Bueno, sí que és una novetat si no te l'has llegit encara, però no és de recent publicació. Què ens explica en Allò que brilla com el mar? O sigui, hem d'entendre... Bueno, hem d'entendre. Estem amb una novel·la escrita per una persona japonesa. Està, o sigui, els detalls i la manera de descriure els paisatges i les coses que passen és, per mi, exquisita.
Ah.
Val? Per mi, me sembla poesia pura. Midori Edo és un adolescent que viu amb la seva mare i la seva àvia en una família peculiar i comparteix amistat amb el seu amic Anada, que és un noi extravertit, i el que li costa encaixar en el món. I la Mizue, una jove preocupada per la seva privacitat i enamorada d'en Midori. La novel·la va pues, sobre les vivències d'en Midori i dels seus amics, no? Que és el que els hi passa. Que se fa moltíssimes preguntes. És un jove que és adolescent i està en l'edat de les preguntes. No? Com sabem si el nostre amor és correspost? Per què no són perfectes els nostres progenitors? No? Què s'espera de nosaltres? Totes aquestes preguntes tan profundes se les fa en Midori i com ho fa l'escriptora, com ho fa la Hiromi Kawakami, doncs amb unes imatges poètiques brutals i una escriptura molt senzilla però molt profunda. No fa servir paraules massa extravagants ni complicades, sinó que paraules molt senzilles, molt quotidianes, però amb unes descripcions poètiques a mi me semblen exquisites, ja t'ho he dit.
Molt bé.
Meravellós. Fa unes descripcions, hi ha un moment que fa una descripció de com se recolza una papallona, brutal, brutal.
Bueno, què t'ha agradat aquest?
Molt, m'ha agradat molt.
Bueno, fixeu-vos també que depenent, bueno, això ja ho sabíem, depenent de l'autora o l'autor, la manera d'escriure una mateixa acció, sí. un mateix paisatge, canvia molt.
Sí.
Per tant, és la riquesa també d'aquests llibres.
Sí.
Vinga, i el darrer?
El darrer se titula Una sala plena de cors trencats, de l'Ann Tyler, que és una escriptora de Minnesota, de l'any 1941, i ha escrit 23 novel·les, o sigui, és molt prolífica. Mm. Aquesta novel·la, Una sala plena de cors trencats, està publicada per Edicions Proa, i l'han traduït al català Marc Rubió. De què va una sala plena de cors trencats? Doncs en Mika Mortimer, que té uns 40 anys, viu al nord de Baltimore i arregla ordinadors a domicili, porta una vida bastant anodina i quotidiana, té una relació amb la Cassia Slade, amb la seva nòvia, però cadascú viu a casa seva i es veuen de tant en tant. Què passa de sobte? Doncs que la Cassia, a la parella, la faran fora de casa, i necessita viure a casa seva amb el seu fill de 18 anys, no? I és quan ell comença a plantejar-se tota una sèrie de preguntes. Ell fins ara estava vivint la seva vida, no? Al marge una mica de tot, anar vivint, passant, deixant-se portar per tot, i ara ha de prendre una decisió important, no? Que sembla una senzilla història, sobre persones ordinàries, però que han de fer front amb aquests canvis que trastoquen
la rutina. No, sí, la història és senzilla, però clar, sí, sí. Després el mogollón, per entendre'ns, és una altra història.
Sí, doncs això.
El nus de la història.
El nus de la història, el nus... què et passa, no? Quantes preguntes te fas quan te canvien, te trastoquen... Amb algun fet que tu no preveies. Ui, i com ho afrentes.
Jo sóc fatal per això, a més sóc una persona que els canvis em costa, eh? O sigui, un cop els paeixo i ja està, però jo necessito que les coses vagin més o menys sempre igual.
Doncs aquesta és la teva novel·la.
Bueno.
Aquesta és la teva novel·la.
Però és que el títol em tira una mica enrere.
Una sala plena de cors trencats, perquè tots tenim el cor trencat.
Bueno. Però acaba bé o no?
Apedaçat. Sempre acaben tots bé.
Vale, vale. Ja veus que jo sempre pregunto si acaba bé. És tremendo, eh?
Tu vols que acabi bé.
A l'espai de cine també ho pregunto sempre.
Sí?
Sí.
Tu vols que les coses acabin bé.
Jo sí. Que si jo no, jo sí, no vull complicar la vida.
Que... Tu no vols que te destrossin per dins.
No, a veure, sí? Reconec que també he vist d'aquells dramons o llegit articles o algun llibre d'aquests que dius, caram, no? T'aixeques i fas un... Agafes aire i dius, ojo, ull, el que acabo de llegir, eh? Però no és el gènere que m'agradi massa sovint, per entendre'ns. Vale. O sigui, de tant en quant, allò que vale. Toqui, un toc d'atenció. Però per la resta prefereixo coses més portables.
Vale.
I que acabin bé.
Que acabin bé.
Ja sé vale. Que som portaré... molt pesat amb això. Però...
Ja ho tindré en compte per la propera.
O sigui, acabaments feliços.
Vale. Farem
home,
això.
Tampoc això.
Però... El llibre dels acabaments feliços.
Vinga. Molt bé, doncs avui ens ha recomanat l'Anabel el Turbulències de David Zalai, Allò que brilla com el mar, de Hiromi Kawakami, i Una sala plena de cors trencats de la Anne Tyler. Tot això, com sempre, ja sabeu que ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, que només us cal el carnet, que es pot obtenir de manera gratuïta per endur-vos-el en préstec i llegir-lo a casa, o llegir-lo allí mateix, a la biblioteca. Vull dir, això cadascú com vulgui. Quin fil conductor li posem?
Aquesta vegada? Jo faria... Jo som... Bueno, preguntes, no?
Preguntes.
La gent se fa moltes preguntes.
I troben resposta?
I uns que sí, uns altres que no. A vegades no trobes resposta perquè és aquesta la màgia, no?
Mm. Bueno. Escolta, per cert, et volia preguntar, abans de... que ens queden uns segons. Has escrit alguna vegada?
No.
No, si has publicat.
No.
Ni a casa.
La llista de la compra
no, home,
compta
no.
Com...
Un llibre,
No, home, poesia sí, quan t'han troncat el cor, per descompte.
Ah, sí?
Home, clar, quan tens... Però quan tens 18 anys, o no, menys.
I les guardes?
Espero que no.
Bueno, vale, i ja que a curt termini no veiem publicació a la vista de l'Anabel Ramos.
No.
Molt bé, Anabel Ramos la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, és bibliotecària, recomanadora de llibres i estiradora de fils, que si no entens aquesta última part, tu escolta cada divendres i al final ho entendràs. Anabel, una abraçada, cuida't força, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment, bon cap de setmana.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, un litro, 6,14 euros.
Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
Pensava que ja seguirem cap a la una. Avui no estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, que té un tema personal i mira, que a vegades va tot tan just d'horaris, dius a veure si puc, a veure si no puc. Escolta, tampoc cal morir-se corrent per arribar un minut abans o després. Però sí que el que farem és parlar de música. i ho fem, però des de la sala 2 de l'Auditori Municipal Enric Granados. La sala 2 ja saps que és la, bueno, la que anomenem sala petita, que està a l'entrada cap baix, per entendre'ns, però que és aquella sala tan especial, que a més tens l'escenari molt a prop i que permet a més un so molt càlid. És diferent, de veritat, que si tens oportunitat, doncs visita-la perquè veuràs que canvien els espectacles aquí. De fet, avui estarà aquí el Lluís Capdevila, que és pianista, que ja hem parlat amb ell més d'una vegada i que ens ha d'explicar històries, doncs, del per què fins ara i què és el que presenta avui. Avui, a les 8 del vespre, el Lluís Capdevila, que, per cert, ens ha buscat ara un moment per poder-nos atendre. Lluís, què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Com estàs, Lluís?
Doncs amb moltes ganes de tocar per primera vegada a Lleida acompanyat de dos grans músics internacionals, el Petros Klampanis, el contrabaix, i el Luca Santaniello, que són dos persones que ja vaig conèixer a Nova York, una ciutat on hi vaig viure una dècada, i allí havia format aquest trio i ara doncs l'he pogut portar aquí a Lleida i estic molt content.
Mm-hmm. Tu ets nascut al Priorat?
Terra de Vins.
Terra de Vins, sí senyor. 10 anys a Nova York. Però ara estàs instal·lat a Lleida.
Estic a Lleida. Qui m'ho havia de dir, sí, que acabaria aquí i que el meu primer fill neixeria en aquesta ciutat. Però... bueno, la vida et porta...
Sí, però què té Lleida? Què té Lleida?
Bueno, la meva parella treballa aquí i vaig venir a viure aquí molt i estic molt a gust.
Molt bé. Lluís, Social és la teva darrera proposta discogràfica. Suposo que avui a la sala 2 de l'Auditori és el que ens presentaràs, eh?
És un disco inspirat pues, amb aquell confinament, no? Allí al joc de la bola, que és on estic vivint, tancat allà, no? I sortint a aplaudir als sanitaris i, bueno, tota aquella experiència que se va viure. I, bueno, pues, vaig veure que la gent pues, li passava com jo, no? La necessitat de socialitzar, i aquest àlbum va néixer una mica amb les ganes de socialitzar musicalment, pues, amb els músics amb els que havia tocat a Nova York, i així ho vam fer. Vam anar a Atenes el mes de juny de l'any passat i ens vam estar una setmana gravant aquest disc moltíssim temps per una gravació, de veritat, o sigui que també vam socialitzar.
El títol de la que escoltes és We'll Fly Again, que jo diria, Lluís, que també és indicatiu, aquest títol. És amb aquestes ganes, tornarem a volar altra vegada. Tornarem a...
No sé quan, però perquè semblava que la pandèmia passaria, ara ha vingut la guerra, ara ens ha sortit la inflació, bueno, estem tots una mica així, però jo sí que li dic a la gent que vingui aquesta tarda al concert que els minuts que estiguin allí tindran l'oportunitat de desconnectar de tot, de veure una mica la química que hi ha entre aquests tres músics, no? que ens coneixem, que els tres han passat pel tubo de Nova York, que és duríssim, hem viscut molts anys allí i que, bueno, pues toquem perquè ens encanta la música i això és el que va primer, no? I penso que la gent que ve sempre recolleix aquest plus que li agrada molt.
Clar, escoltant-te, entenc que la gent notarà, no?, aquesta positivitat, aquestes històries que expliques a les cançons.
Sí, és un disco bastant alegre. No és lo evident, però sí que és un tarannà alegre i fa un recorregut emocional molt divers i té molt contrast. I és fàcil d'entrar. Vull dir, no s'ha de ser un purista per entendre el que fem. Està tot molt presentat d'una manera molt clara i penso que, bueno, pues que la gent amb el ritme de la bateria també i aquest format de trio pues és agradable.
Aquesta porta per títol Bocoi també la tindreu avui a la sala 2. A més, ja sabeu que la sala 2 és aquella sala entranyable que tenim a l'Auditori Municipal Enric Granados, que et permet dues coses. Una, escoltar pràcticament en cru l'instrument dels músics, i l'altra, la proximitat, aquella proximitat que potser de vegades a grans escenaris no, no tenim, eh, Lluís?
Sí, és una sala que és com un club, no? És una sala sí, club, sí, en certa manera, i que jo personalment pues, ja me la sé de memòria perquè he tingut la gran sort de que l'auditori me deixés vindre durant un any a fer una residència artística aquí, a composar, i ara mateix estic aquí, abans del concert, i tots aquests dies he estat venint, i bueno, pues, d'estar sol a tindre els dos músics i un públic, pues,
també
això serà una motivació per a mi extra.
I tant que sí. Lluís Capdevila, pianista i compositor, aquesta tarda a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal Enric Granados, a la Sala 2. Si encara no teniu l'agenda plena i no teniu les entrades, us el recomano de veritat, que segur que sortireu amb un somriure a la cara i amb aquella sensació d'haver fet una respirada a fons i veure potser les coses d'una altra manera. Lluís Capdevila, escolta, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltes gràcies, ens veiem.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que ens plantarem a la una de la tarda parlant d'un nom de dona, Mònica, que ara estava buscant. El dia de Santa Mònica és el 27 d'agost. 27 d'agost. Però és que, a més, a Lleida, i sobretot si parlem de la Seu Vella, també és el nom d'una campana. Que ja saps que el tema de les campanes, doncs, ja fa dies que s'havien d'haver fet els deures, però que per problemes burocràtics, doncs les campanes del campanar de la Seu Vella, escolta, n'hi ha algunes que estan despenjades, que s'hi van, que s'hi venen, que s'hi tornen, que s'hi pugen, que s'hi baixen. Ara sembla que la Mònica viatja a Àustria per ser reparada després de 8 anys. Per parlar d'això, directes cap a la una, hem contactat amb el Joan Ramon González, que a part de ser col·laborador de COPE Lleida amb els bocins d'història, també és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia i força contents, perquè al final s'ha aconseguit.
8 anys, eh? 8 anys.
Sí, sí, sí. Bueno, 7, estrictament són 7, bueno, però bueno. Perquè va baixar el 2014 del campanar i se va estar al claustre fins al 2015, el dia de la Seu Vella, que va ajudar a recaptar diners per tota l'operació de les campanes i col·locar-les al seu lloc.
Clar.
El 2015 sí que va marxar cap als tallers del Carvajal al col·legi, i a partir del 2016 es va començar a fer tot un procés de documentació per part de l'associació perquè quedés ben documentada en el cas hipotètic que li passés alguna cosa. Però sí, a partir del 2017 comença tot el procés en marxa i, per tant, s'ha dilatat moltíssim, i la bona notícia és que Cultura ja va dir en el seu dia que a finals de març marxaria i ho ha complert, perquè ha marxat l'últim dia de març.
El 31 de març, eh? De totes maneres, no tocava des del 2004 aquesta campana, no?
Correcte. El 2004 és quan se va detectar que tenia aquella esquerda que impedia que sonés com toca bé, i a part de tot això, si la tocaves, doncs l'esquerda podia fer-se més gran, clar, i la solució va ser deixar-la muda. Clar, quan es va meter 10 anys després que havia aquest problema, després havia restaurat el campanar a la part inferior, i pensant també que tota la resta de campanes estaven ubicades de manera totalment atípica dintre de lo que és les plantes del campanar, amb aquella ferramenta que es va col·locar ara fa 50 anys, doncs van fer aquella campanya popular d'aconseguir diners perquè se restaurés l'emplaçament original de totes les campanes i la Mònica se portés a restaurar. En aquells moments, l'empresa que estava especialitzada estava a Alemanya. En aquest temps, aquesta ha plegat per qüestió de jubilació, i hi ha una altra també especialitzada que la porta a Àustria, perquè el procés de restauració és molt delicat. Abans les campanes eren molt fàcils. Acabaves, ponies la campana i amb el metall feies la campana nova. Però això seria un pecat, perquè la Mònica és una campana de l'any 1486, una joia gòtica, la més important que hi ha a l'estat espanyol, i si és aquest, seria un pecat. És millor tenir-la muda, però que es pugui veure, que no pas fondre-la totalment. Aquestes empreses especialitzades el que fan és primer detectar exactament quina és la composició del metall, conèixer ben bé on s'ha d'introduir el metall nou per soldar aquestes esquerdes, i fer un procés que seria, jo per lo dic així perquè s'entengui, és arribar a fondre-la fins al punt quasi bé que es faci, però que no s'arribi, que em quedi quasi com gelatina. I llavors, en aquell moment, s'injecta en les esquerdes el metall nou, llavors se deixa refredar i aquest metall s'introdueix i se lligui perfectament amb el metall antic. Llavors la campana queda recuperada al 100%, sense cap problema, inclús pot tornar a tocar, que és el que li toca a cap part.
Doncs, Joan Ramon, les properes setmanes en parlarem, perquè això en 3 mesos se suposa que acabarà. Ara ens plantem a la una. D'aquí, les properes setmanes en parlarem d'aquest procés de la campana, però és una bona notícia i per això la volíem compartir amb
tu. Sense cap dubte.
Joan Ramon González, escolta, que tinguis bon cap de setmana, abriga't, que ve fred.
Sí, ja ho sé prou. El mateix a tothom i és la primavera fresca.
Clar que sí. Gràcies, Joan Ramon. Fins ara.
Adéu, bon dia, Ricard. Adéu.
Nosaltres que ens plantem a la una, volíem conèixer doncs, per part d'un expert com anava tot plegat. Soc el Ricard Álvarez. Va, la una. Després tornem al migdia de COPE Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És la una. Les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha llegado el día. La fiesta de la gasolina, el día en el que nos cuesta ya 20 céntimos menos el litro de combustible. De media, la gasolina está a 1,81 y el diésel a 1,85, así que llenar un depósito de 55 litros pasará de costarnos 99 euros a 88 en el caso de la gasolina y en el gasoil de 102 euros a 91. Los precios, es verdad, siguen estando altos, pero el ahorro desde luego se nota. Te recuerdo que de esos 20 céntimos de descuento, 15 los va a asumir el gobierno y 5 las petroleras. ¿Cómo se va a aplicar este descuento? Bueno, pues cuando paremos en la gasolinera veremos el precio sin ese descuento en el cartel que anuncia cuánto cuesta cada gasolina. Exactamente igual que pasa todos los días, pero una vez llenemos el depósito y pasemos por caja, será cuando ya nos apliquen esa bonificación. Y aquí es precisamente donde han comenzado los problemas. ¿Por qué? Pues porque desde que se conoció esta medida, muchísimos conductores han ido aguantando como han podido con la gasolina que tenían o echando poquitas cantidades para llenar ya el depósito con el descuento en el día de hoy. Las colas han sido una constante durante toda la mañana y más que va a haber de aquí a un ratito cuando la gente salga de trabajar, claro, se junta precisamente el descuento de los carburantes con que estamos a las puertas del fin de semana. Así que si tienes pensado parar en algunas de las 11.650 gasolineras que hay en nuestro país, ármate de paciencia porque igual te toca esperar un buen rato y no descartes encontrarte con algún problema porque las gasolineras tienen que adaptar sus sistemas informáticos a esta bonificación y no está resultando fácil. Algunas incluso, ante la incapacidad de hacerlo, han optado directamente por no abrir. Víctor García, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
La cosa está caótica. Hay algunas que están cerradas, hay otras que no saben cómo hacer, hay otras que directamente han aplicado el descuento en el monolito, que no había que hacerlo. Mucho caos. No solo en los pequeños, también en los grandes.
A esto hay que sumar además otro problema y es que las gasolineras tendrán que adelantar de su bolsillo esos 20 céntimos que hoy se descuentan a los clientes por cada litro de gasolina, lo que en muchísimos casos supone miles de euros cada día, como nos cuenta Liborio Porteros, gerente de una gasolinera de Madrid.
Cerrar no tenemos intención, aunque evidentemente el esfuerzo económico nos va a suponer, ya veremos hasta dónde llegamos. Con la fórmula que ha adoptado el gobierno, pues nos supone anticipar prácticamente 5.000 euros al día. En 30 días estamos hablando de 150.000 euros al mes, 300.000 si fueran 2 meses, 450.000 si fueran 3 meses, y por eso digo que llegará un punto en el que, como todos, pues nos tenemos que plantear medidas.
Pues todo esto, el tener que adaptar por un lado el sistema informático y por otro el tener que adelantar la bonificación, ha provocado que algunas de estaciones de servicio, como te decía, no hayan podido abrir hoy porque no pueden asumir directamente esta nueva situación. Ante las críticas de las gasolineras, desde Hacienda se han puesto las pilas y hoy ya se puede pedir la devolución del dinero a través del formulario que la agencia tributaria ha colgado en su página web. Supuestamente las gasolineras deberían cobrarlo la semana que viene. Si no es así, muchas pueden tener un serio problema. En cualquier caso, el sector de las gasolineras se queja de que no les han dado tiempo para adaptarse, que esta medida se tenía que haber tomado, pues eso, con más tiempo, como han hecho en otros países. Pues además de este asunto, hay otras noticias también destacadas en esta jornada de viernes, noticias que te adelanta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, Sevilla, y en el mes de abril, ¿qué es lo que comienza?
La feria.
Pues no.
La Semana Santa.
El Congreso Nacional del Partido Popular, bajo el lema "Lo haremos bien", y en el que Alberto Núñez Feijóo será elegido presidente. Feijóo va dando a conocer poco a poco quiénes formarán el núcleo duro de su equipo. Elías Bendodo será el coordinador general, cargo que va a compatibilizar con el de consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. Y un frente atlántico va a pasar este fin de semana por la península de Baleares, y tras él llegará una masa de aire ártico que va a provocar un descenso acusado de las temperaturas, ya lo estamos notando, que se van a situar en niveles más propios del invierno que de principios del mes de abril, y nevadas copiosas además en cotas muy bajas del norte desde los 300 metros de altura. La Policía Nacional, por cierto, ha puesto en marcha un nuevo mecanismo para investigar la presencia de sectas destructivas en España, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. También hay un correo electrónico, sectasdestructivas@policia.es, donde los ciudadanos podrán denunciar o aportar información con total anonimato. Y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha inaugurado un encuentro de empresarios católicos invitando a una reflexión sobre la vocación y misión de los líderes económicos y empresariales en la sociedad actual. Además de los aspectos productivos, les ha reclamado cuidar la atención a la dignidad humana, el bien común y el justo reparto de los recursos naturales. Y el Papa ha pronunciado este mediodía un discurso ante representantes de los indígenas Metis, Inuit y de las primeras naciones de Canadá, acompañados por algunos obispos. Francisco ha pedido perdón por los abusos cometidos en algunos internados de la Iglesia de aquel país, de Canadá, con miembros de estas comunidades.
Me has pillado traición, por cierto, Correas, ¿eh? Pensando yo en la Semana Santa, en la feria.
Bueno,
y tú,
bueno, tenías razón, también la feria de abril, la Semana Santa, claro.
Sí, sí. Vamos con los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Anda, que no hay cosas que comienzan en abril. Buenas
tardes,
Pilar.
Hombre, menudo mes tenemos. Bueno, y esta tarde lo que tenemos es el sorteo del Mundial antes del regreso de la Liga.
Sorteo de la fase de grupos del Mundial es a las 6 de la tarde, en directo en la cadena COPE, con Manolo Lama y con Álvaro Madrid desde Doha y con la conducción de Santi Duque. Hoy España conoce su suerte. Enviado especial, Álvaro Madrid.
La selección española es cabeza de serie, estará encuadrada en el bombo 1 con los principales favoritos. Los rivales a evitar son los del bombo 2, entre los que se incluyen Alemania, Croacia, México, Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Uruguay y Suiza. Del resto de selecciones, el conjunto de Luis Enrique a priori no debería tener miedo a ninguna. Todo preparado en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha para vivir una cita única que se repite cada 4 años. Un sorteo que podremos vivir a partir de las 6 de la tarde en COPE y que narrará Manolo Lama en un especial de tiempo de juego.
Mañana vuelve la Liga con el líder Real Madrid jugando en Vigo ante el Celta y de momento sin Ancelotti, que sigue con síntomas del COVID, pero que no descarta viajar mañana. Este sábado también el Atlético de Madrid a la vez, con la baja por lesión de Herrera en el Atlético, y el domingo el partidazo Barcelona-Sevilla. Hoy no tenemos entrenamientos en el Gran Premio de Argentina de motociclismo porque no llegó a tiempo el material, así que queda todo comprimido para mañana. Y esta noche, atención, en el tenis juega Carlos Alcaraz en semifinales de Miami ante el polaco Hurkacz.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts per sobre de la 1, fregant els 11 graus ja a la ciutat de Lleida, amb vent, i per tant la sensació tèrmica fa que sigui inferior, però com ens explicava abans l'Armando Álvarez, al capdamunt dels punts més alts del país, on la temperatura és més baixa, al sumari el vent, la sensació tèrmica fa que sigui molt baixa. En llocs on les temperatures estan a 15 o 20 sota zero, si sumem el vent, ens dona de resultat una sensació tèrmica de fins a 30 graus sota zero. Per tant, avui dia de quedar-se tancat a casa, si pot ser a casa, en un lloc o a la feina, on sigui. Però, vaja, per exemple, en esquiar és un problema. Com ens explicava també l'Armando, la massa d'aire fred la tenim hores d'ara molt alta encara, als 4-5 mil metres, i comença a baixar i assolirà doncs la superfície cap a diumenge, i llavors és quan notarem aquesta davallada efectiva de les temperatures. Avui la mínima a Lleida ha estat de 4,5 graus positius. Temperatura baixa, però vaja, que no ha arribat a sota zero. El que sí que es pot esperar que passi és doncs dissabte o bé diumenge, o la matinada de dissabte diumenge. Veurem també si para el vent, si no para. O sigui que tot està condicionat. Però el que fem ara és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas,
que ens explicarà què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts al Pirineu amb nevades a qualsevol cota, localment persistents i abundants, amb acumulacions importants, sobretot a la Vall d'Aran, on es podrien superar els 20 centímetres de neu. A la resta tindrem temps estable i cels poc ennuvolats. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, amb unes màximes de 13 graus a Balaguer i a Lleida, de 12 a Tàrrega, de 7 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà del nord-oest, amb intervals forts i amb ratxes molt fortes al Pirineu, que podran superar els 90 km per hora. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem que segueixin les nevades al Pirineu, més abundants a primeres hores i que aniran remetent, quedant només al vessant nord. A la resta, tindrem temps estable i cels poc ennuvolats. Per últim, les temperatures màximes demà no canviaran massa o pujaran lleugerament, amb valors de 14 graus a Lleida i a Balaguer, de 13 a Tàrrega, de 7 a la Seu d'Urgell i d'una a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hores d'ara, doncs encara una miqueteta més de temperatura a la ciutat de Lleida, han pujat fins als 12 graus, però ull, perquè, per exemple, a la Pobla de Cérvoles, ara mateix tenen la temperatura més baixa de la zona de la Plana del sud de Lleida, 0,3 graus. Per tant, que venen temperatures baixes, ho tenim claríssim. Vinga, darrera hora informativa a la 1 i 10.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja saps que t'explicava que els Mossos d'Esquadra han activat el dispositiu Gàbia per trobar el presumpte autor d'un atracament a mà armada que s'ha produït passades les 9 del matí en una oficina bancària de Serós i que s'ha saldat sense ferits. Un presumpte lladre s'ha emportat diners del banc i ha fugit. Ha explicat la policia catalana, que investiga si en l'atracament han participat més persones. El regidor de Serós, Albert Mòdol, ha explicat que afortunadament no hi ha hagut danys personals i que els Mossos han demanat col·laboració ciutadana per si algú ha vist algun vehicle sospitós entrar o sortir a alguna persona sospitosa del banc. Com han vingut i se n'han anat amb cotxe, suposem que hi havia algú més, a més de la persona o les persones que han entrat a l'entitat bancària en la qual només treballa una persona. El regidor ha afegit que és sorprenent que en una població petita es produeixi un atracament d'aquestes característiques a aquestes hores del matí en el qual molts pares i mares porten els seus fills i filles al col·legi i un dia de mercat. Fons de l'oficina bancària han informat que encara no saben quants diners s'han endut. I també hem de dir que, amb crònica judicial, que ha començat ja a declarar el jutjat pel tema de la residència de Tremp. Descontrol total. Així haurien descrit els testimonis avui dijous al jutjat de Tremp la situació que es van trobar a la residència Fiella, on van morir 64 residents per Covid al novembre del 2020. Ho ha explicat l'advocat que representa una de les famílies afectades, Xavier Prats, ja que les persones citades no han volgut donar-ne detalls. Avui dijous han declarat en fase d'instrucció dos Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de la investigació, la llavors gerent de salut a la regió sanitària de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, i la directora que es va encarregar del centre quan aquest va ser intervingut per salut, Elena Badia. La causa està oberta contra dues extreballadores del centre per homicidi imprudent, del que recordem, al novembre del 2020, per Covid, van morir 64 persones. I marxem cap al territori perquè els ramaders del Pirineu han fet un crit d'alerta davant el suposat atac d'un llop a una ovella d'un ramat que estava pasturant a les muntanyes del nucli d'Aguiró, a Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. Els fets van tenir lloc el passat 14 de març i l'ovella no va morir, segons el pastor Josep Jordana, perquè ell era allà i el depredador va fugir en veure'l. Jordana es va acostar a uns 10 metres del llop quan tenia l'ovella agafada pel coll i està convençut que ho era. Diu que ho tinc claríssim, ha remarcat. Per la seva part, el president de SAJ a Lleida, Pere Roquer, demana la dimissió de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Des de SAJ el que demanem és la dimissió de la ministra de Transició Ecològica, senyora Rivero, i una reunió urgent al territori, vol dir a les comarques de muntanya, entre el sector ramader i l'administració catalana, en aquest cas la Conselleria d'Alimentació i Acció Climàtica de Catalunya. I el motiu és perquè La culpa no és del llop ni de l'os. La culpa és d'aquella persona que està en un despatx a Barcelona o a Madrid decidint que hagin de plegar tots els ramaders del territori. Aquesta és la culpa real. El veritable animal és aquesta persona que signa això, no el depredador.
Seguim encara al territori perquè a Juneda, a les Garrigues, han instal·lat pictogrames en diferents espais de la població amb l'objectiu de facilitar-hi l'accés a persones amb trastorn de l'espectre autista, discapacitats sensorials o intel·lectuals, desconeixement de la llengua d'acollida, entre altres situacions de vulnerabilitat, i a la vegada millorar la seva inclusió al municipi. La iniciativa sorgeix d'una mare del poble amb dos bessons amb trastorn de l'espectre autista, no verbal, i ha tirat endavant a partir de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Lleida. En concret, ha estat clau la implicació dels estudiants i professors de l'últim curs del grau d'educació primària, menció en necessitats educatives especials i educació en la diversitat. I encara al territori parlem dels Jocs Olímpics d'hivern, aquells en els que encara no hi ha un projecte fet, aquells en els que encara estem discutint, però que no tenim un projecte doncs ja finalitzat del qual puguem discutir. Hores d'ara, el ministre Iceta diu que el Comitè Olímpic Espanyol no contempla la candidatura de Catalunya per als Jocs d'hivern sense l'Aragó. Arnau Vilà.
En una entrevista als matins de TV3, així ho ha fet saber Iceta, que ha afegit que el president del COE, Alejandro Blanco, treballarà fins a l'últim moment perquè hi hagi acord entre les dues parts. En aquest sentit, no ha volgut jutjar el president d'Aragó, Jesús Lambán, i s'ha limitat a dir que en una negociació tothom vol estirar cap a la seva banda, ja que Lambán s'ha negat a firmar l'acord tècnic sobre el repartiment de les disciplines, reiterant que no està d'acord amb les ubicacions on es durien a terme les proves i insisteix que les d'esquí alpí, snowboard i esquí acrobàtic s'haurien de fer a les estacions d'esquí d'Aragó. Per altra banda, la plataforma Stop Jocs Olímpics ha organitzat una assemblea oberta a Barcelona en contra de la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern, sobretot de cara a la manifestació que han convocat pel 15 de maig a Puigcerdà.
No pot ser que es cuini d'esquenes a la ciutadania, no pot ser que el conjunt del país, no pot ser que la gent del Pirineu no tingui informació i no tingui els informes que està anunciant la consellera Vilagrà.
Amb aquesta metàfora defineix la gestió de la candidatura Bernat Lavaquiol, que és el portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que ha finalitzat el seu discurs dient que busquen cooperar entre tots els membres de la plataforma per aturar els Jocs, ja que es tracta d'un macroesdeveniment que pot estar al nivell d'un esdeveniment com la Copa Amèrica.
Gràcies per ser, Arnau. Dilluns escoltarem un nou reportatge que gira entorn a què?
Als porters, al món del futbol i tot el que suposa la pressió que pot sentir un porter, ja sigui d'elit o de futbol base.
Doncs apa, porters. Potser una figura que no gaudeix de tanta fama dins dels equips,
amb els focus més apartats.
Però que és bàsica.
Totalment.
O sigui, mai cap equip amb un mal porter ha arribat a fer grans coses. Eh?
Exacte.
Arnau Vila, com sempre, gràcies, bon cap de setmana.
Vosaltres, igualment.
I nosaltres obrim la plana local, perquè la plana local de la ciutat de Lleida, perquè la segona tinent d'alcalde, Jordina Freixanet, va dir ahir que encara està oberta la possibilitat de trobar el millor encaix possible per a l'equipament comunitari a Pardinyes i que la seva ubicació no és el problema. Parle d'aquest alberg de Pardinyes en el que, doncs, vaja, vull dir, des del primer dia ha trobat la resistència d'un grup de persones que van recordar que el solar on l'Ajuntament, de manera inflexible, ha volgut i vol col·locar l'alberg, estava destinat de paraula, això sí, no hi ha un document, però vaja, estava destinat de paraula, si la paraula no serveix entre polítics, malament anem, estava destinat a una residència. La política Jordina Freixanet ha dit que l'equipament comunitari s'ha de fer sí o sí, però que hem de ser tots prou flexibles per veure quin és el millor encaix i la millor situació. Ha anunciat que en 15 dies tindrem el projecte constructiu de l'ECMU, que és com s'anomena ara aquest alberg, però que també hem de tenir un espai d'acord polític per treballar-ho i ser flexibles per trobar la millor solució. Ha fet anar la paraula flexible tantes vegades que espero que també l'equip de govern s'apliqui aquesta paraula, flexibilitat per tots els costats. Abans d'arribar a la una t'explicava que la Mònica, que és la campana de la Seu Vella, que tocava els quarts, que no els toca des del 2004, ha marxat a Àustria, finalment, per ser reparada després de pràcticament 8 anys. Ens ho explicava aquí a Cope Lleida Joan Ramon González, president de l'associació Amics de la Seu Vella, i em recordava que des del 2004, que no toca, quan es va detectar una esquerda, que va ser baixada el 2015, i que ara, després de 5 o 7 anys de burocràcia i d'espera, el taller on havia d'anar, que era Alemanya, ha plegat, s'ha jubilat el mestre Campaner, que havia fent les reparacions, i que se n'ha trobat un altre, de mateixa categoria, a Àustria. En principi, aquesta operació ha de durar 3 mesos, dic en principi perquè ja sabeu que tot s'allarga després, i que quan torni doncs podrà tornar a cantar els quarts, cosa que no fa des del passat 2004. També recorda que des d'avui s'apliquen aquests 20 cèntims de descompte als carburants i que no tots són flors i violes, perquè la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, ha alertat de la dramàtica situació a què s'enfronten les estacions de servei amb l'entrada en vigor de la bonificació d'aquests 20 cèntims per litre de combustible i no descarta tancaments al sector de les benzineres. Ja veieu que no hi ha manera de que plogui mai a gust de tothom, ni molt menys. En fi, nosaltres marxem directes cap al divendres de cine amb la Laura González.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja és el moment en el que parlem de cinema. Ja saps que ho fem el divendres de cine, cada divendres, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Escolta, la meva primera pregunta, així, en fred, eh? Vas aguantar tota la cerimònia dels Òscar o no?
No, aquest any no vaig fer ni catifa vermella ni res, a dormir.
O sigui, ni el vi, allò que em vas dir del vi, res.
Res.
Ja veus que et vas perdre un moment històric, no?
Bueno, la veritat és que cada any té la seva polèmica.
No, bueno, ja, però aquest any jo crec que... O sigui, pensa que jo, des de dilluns passat, he anat preguntant a la gent si sabia qui havia guanyat l'Òscar a la millor pel·lícula, i molta gent dubtava, li dic, bueno, però i l'altre tema que va passar als Òscars, allò sí que ho saps, sí, allò sí. O sigui, va eclipsar bastant, eh?
Bueno, i obre debat, també. Obre alguns debats, però ja parlarem dels Òscars. Parlem del que hem vist aquesta setmana, a veure.
Què has vist?
Has vist alguna cosa, tu, Ricard, aquesta
jo
setmana?
Jo no, aquesta setmana he sigut poc prolífic en aquest sentit.
Molt bé. Doncs jo he anat veient sèries. Mira, he vist a Netflix Snowpiercer, que ja ha acabat la temporada, la tercera, crec, o la quarta, ara no ho sé, però bueno, que s'ha quedat obert per a una següent temporada. Després he vist Feria, que és una sèrie autoconclusiva, bastant autoconclusiva, que és espanyola i està a Netflix també, se situa al poble de Zahara de... Ah, està per allí per Càdiz, és que hi vaig anar, saps? I fa molta gràcia de veure Zahara de la Sierra. I, bueno, vaig veure aquesta sèrie, està bé, és curteta, no sé si són 6-8 capítols, fàcil. Després, a HBO, doncs he acabat de veure el Raised by Wolves, que és la sèrie aquesta produïda per Ridley Scott, d'un altre planeta, i és, bueno, jo estic en un punt d'aquesta sèrie que crec que ja no l'entenc. Han obert tantes trames i tan estranyes...
Imagina't, si tu no l'entens, imagina't si l'arribo a veure jo.
És allò que després t'has de ficar a YouTube, t'has de ficar resumen, explicació, saps? Vull dir,
que me lo expliquen.
És que, claro, és que necessites allí una lectura com a... No sé. Ja et dic, mira, no, que me considero una persona que he vist bastant cine i bastanta ciència-ficció. Lo que passa és que la trobo que no sé si m'està sabent explicar la història.
Veus com ens compliquem la vida, fins i tot amb el cinema? Però fem les fàcils de 90 minuts, faciletes, que feguin riure i prou. Ja està.
Bueno, això ha d'haver-hi per tots els gustos. A mi també m'agraden les pel·lícules que em fan reflexionar.
Ja, però si al final no l'entens, ja m'explicaràs.
I després, bueno, tinc pendent els Bridgerton, que han estrenat la segona temporada a Netflix, i tinc pendent també Picard a Amazon, que està la segona temporada, que la vaig començar, però clar, tenia tantes coses encetades que, bueno, pues, així anem.
Jo vaig començar la primera temporada i la veritat és que, mira, per falta de temps, i programa meu també, no he seguit i ara m'hi hauré de posar, però allò, des del principi, tornar a la primera temporada i fer-ho tot.
Sí, va, a veure, la sèrie de Picard tampoc no és la millor sèrie de Star Trek de la vida, eh? Vull dir...
És igual. Es igual, es Star Trek.
Ya.
Es Star Trek.
Sí.
Vale.
Bueno, pero con temes de filosofía que de ciencia ficción.
Vale,
puché,
vale,
¿eh?
Vale. No espera, sé. Espera, que mira, escolta això. Oh. Ja m'està començant a agradar, aquesta sintonia.
Sí, com una paròdia, no?
No, m'agrada. No, al principi no sabia, sé que és de La La Land, però que quan la posem parlem d'algunes nominacions o premis.
Sí, premis. Bueno, saps que la setmana passada vam fer la porra.
Quants has fet? A veure.
He fet 11 de 21.
Bueno.
Que no està gens malament, eh?
Escolta, o sigui,
les categories
aquella...
principals, menys la millor pel·lícula, totes.
Ah, i aquella que vas canviar perquè l'havia somiat?
Claro, que ella també l'ha encertat.
Ah, o sigui,
la va
que
també.
Ho va somiar bé,
tot,
eh? Sí, sí.
Ha de ser real.
Bueno. Sí. Clar, si sou dos somiant
la película...
això...
Dis-me?
No, dic, si sou dos somiant el mateix, doncs, esclar. Però cap dels dos veu somiar el tema del Will Smith, eh?
No, la veritat és que allò jo suposo que va sorprendre a inclús a assistents, no? Televidents.
Home, ja t'he dit que va sorprendre, segur que va sorprendre. Aviam, eh?
Bueno, està bé perquè obre certs debats.
Sí, bueno, pues...
No dic que està bé que passi, però... doni peu a que la visibilització d'aquestes actituds, dels límits de l'humor, de, bueno, vull dir, obre molts debats sobre l'alopècia femenina que segueix sent un tabú. Vull dir, no sé.
Això.
Trobo que, sí, és un fet que dona visibilitat doncs, a altres coses, no? O sigui, al final és una realitat i ha de transcendir també la pantalla, no?
Vale, però que pugi l'actor a pegar-li una bufetada al presentador, això ho trobes veu malament?
No, jo la violència sempre me sembla malament.
Vale.
No, hauria d'haver fet Will Smith, si algo li havia sentat malament, hauria d'haver sigut aixecar-se, marxar de la sala i deixar en evidència doncs, pues certes actituds sobre l'humor, no? Perquè no és l'única polèmica que va traspassar una mica allí els límits de l'humor, no? O sigui, riures d'una malaltia o d'una cosa que provoque malestar a una persona així a nivell públic i davant d'un munt de persones, pues no està bé. Llavors, no justifico per això...
Llavors no podem... O sigui, el tema de monòlegs dels humoristes els podem eliminar tots, perquè tots fan acudits de grassos, de calbs i de catalans i d'espanyols i de blancs i de negres.
És un debat obert i a l'ordre del dia.
Vale, pues nada. Bueno, escolta, quin és el premi que no vas encertar i et va sorprendre més?
Pues mira, jo apostava perquè la millor fotografia fos per al Poder del Perro, li van donar a Dune. Mm. Després, bueno, la que ja saps que m'indigna és la de la banda sonora.
No ho he mirat, qui l'ha guanyat?
Home, pues ja ho saps qui l'ha guanyat. Si mai estic indignada és Hans Zimmer qui l'ha guanyat.
O sigui, li han donat a Hans Zimmer. O sigui, tothom creu que és la millor menys tu.
A veure, no crec que siga l'única. El que passa és que, bueno, tu saps que els premis a vegades sota mà...
Ja, vale, vinga, ara...
Que no me, no me convencereu.
Està indignada, pobra Laura. Bueno, vale, hi ha algun altre que diguessis, ui, que tu tenia claríssim i no?
Doncs mira, a mi em va sorprendre la millor pel·lícula, perquè al final Coda doncs, és un remake d'una pel·lícula francesa, La família Belier... és una pel·lícula que, no sé, la trobo com a... Bueno, no és una pel·lícula d'Òscar, vaja.
Però que
no
sigui un remake. West Side Story també era un remake i sempre me la veníeu bé.
Sí. No. És una pel·lícula meravellosa, però tampoc digna de l'Òscar al ser un remake. Jo trobo que el millor és que se plantegi una idea original. Dune, per exemple, també era un remake. O sigui, hi havia bastants remakes, no?, a la categoria de millor pel·lícula. I, bueno, no sé, El Callejón de las Almas Perdidas també és un remake. És que, ja et dic, 4 de les 10 nominades eren remakes.
Bueno, pues nada. Ja ha passat
però
no
la trobava jo com a millor pel·lícula, la veritat.
Ja ha passat la festa del cine i ara ja, si vols, ens centrem a les estrenes, que avui la cartellera, ve, pel que ens té acostumat, ve forta, no?
Doncs sí, i a més hi ha una proposta que la trobo molt original. Mira, us començo per la pel·lícula mainstream Morbius, que és l'última pel·lícula de l'univers Marvel. Està protagonitzada per Jared Leto i la trama és la següent. El doctor Michael Morbius, doncs, és un bioquímic que pateix una estranya malaltia a la sang. Llavors, intentant curar-se i donar una resposta al seu trastorn, doncs s'infecta d'una forma de vampirisme, ¿vale? Després d'intentar curar-se, ell se sent més viu que mai i adquireix diversos poders com més força, més velocitat, però també una necessitat irresistible de consumir sang, vale? Morbius. I ara si em fiques la tercera cançó, ja segueixo.
Falta
et sona això, Ricard?
Sí, falta el boing, però vaja... Sí, això,
i
a més...
I lo dels anells, eh?
La de vegades que he escoltat aquesta sintonia, sobretot al principi, que em costava passar-me les primeres tres pantalles del videojoc.
Exacte, Sonic. Que no es podia guardar, les pantalles no es guardaven.
No, allí engegaves i o te l'acabaves o torna a començar, és veritat.
És així. O sigui, la primera pantalla l'hem fet tots un munt de vegades, acompanyada d'aquell Sega... No,
sí. Sí. Ui. Laura, que tenim uns anys, ja ho veig, eh?
Sí, tenim uns anys. Bueno, arriba Sonic 2, la pel·lícula, ¿vale? I va de lo següent. Doncs mentre el Sonic intenta mostrar que pot ser un heroi, doncs retorna el malvat Doctor Robotnik, que el fa en Jim Carrey.
Sí.
Vale, en aquesta ocasió ve acompanyat d'un nou company, el Knuckles, que és com el Sonic, però així més pentinat endarrere i vermell. Sí. No sé si el recordeu.
Sí,
vale?
Sí, sí.
I bueno, van a la cerca d'una maragda que té el poder de destruir civilitzacions.
Vaja.
El Sonic doncs, forma equip amb el seu company, el Tails, que és aquell que és com un zorrillo, taronjeta,
sí.
Vale? I junts es llancen a l'aventura que els portarà per tot el món a la recerca de la preuada pedra per evitar que caigui en les mans equivocades,
home,
és a dir, en les mans del Knuckles i el Dr. Robotnik.
Clar, aquí és.
Vale? Després...
El bé i el mal.
El bé i el mal. Sí, ja ho saps. Bueno, tindrà bons efectes especials...
I té el Jim Carrey, ja, que ja en la U va fer un paper maco, eh?
Jo la veritat és que no l'he vist, la U del Sonic.
Doncs...
La tinc a dir pendent.
Pues busca.
No va rebre tan males crítiques, així com el Ninot al principi, quan va sortir, el van haver de canviar
sí.
perquè...
Sí.
No convencia.
Sí.
doncs bé, arreglat això, doncs vam fer la primera pel·li, veu que no està tan malament, jo no l'he vist, i ara m'han fet la segona.
Bueno.
Els que hagueu vist la primera us hagués agradat, doncs aquí teniu una altra dosi,
bueno.
Sonic.
Vinga,
doncs
què més
tenim?
A veure.
Vinga, la cartellera porta també tres drames familiars sobre,
vaya.
Bueno, doncs drames pares-fills, vale?
Vinga.
El primer... és Mas, i ens arriba des dels Estats Units, és un cinema independent, és un drama familiar, com us deia, i bueno, va sobre que anys després de que el fill del matrimoni de Richard i Linda causés una enorme tragèdia, el Jay i la Gail estan per fi disposats a parlar amb aquest altre matrimoni per seguir endavant amb les seves vides, vale? És que el fill d'un dels matrimonis ha propiciat la mort de l'altre, del fill de l'altre matrimoni. Llavors és com una volta més a l'argument d'aquella pel·lícula d'un dios salvaje de Polanski de 2011.
Sí.
Saps? Una mica més fortet, no? Una altra volta de tuerca, que diuen.
Vale, un dramón, vamos.
Sí, venga, fica música alegre.
Oh. M'encanta, aquest tema.
Sí, i aquests últims dies que hem tingut una mica de solet,
sí.
Ja es deixa entreveure la primavera.
Sí, bueno, encara que ve fred, almenys aquest cap de setmana, però vaja, que sí que és imparable, això, si no en una setmana, en 10 dies, però hem de tenir bon temps aviat,
Hem tingut molt poc sol els últims mesos a Lleida, eh?
Molt poc. Estem fatal de vitamina D, segur?
Estem fatal, sí. Doncs bé, la pròxima pel·lícula de la que us vinc a parlar és Amame, d'Argentina, que en argentí seria Amame, no?
Bueno,
però en l'original es diu Errante Corazón. Jo no sé per què han traduït un títol, que ja està bé.
Està
en castellà, però bé, l'han traduït. És una pel·lícula protagonitzada per Leonardo Sbaraglia i és un drama familiar amb el teló de fons de l'homosexualitat. El Santiago és un home que ha fet fallida emocionalment i que sembla no tenir cap mena d'eix i està totalment a la deriva en la seva vida personal. Llavors, al costat de la Laila, que és la seva filla adolescent, doncs viurà el que sembla ser un estiu caòtic entre Argentina i Brasil, però acaba sent un punt d'inflexió en la relació i les vides dels dos personatges, tant de la Laila com del Santiago. Vale? Després tenim una altra pel·lícula, també de drama familiar per als fills, que es diu Para Chiara. És una pel·lícula que arriba des d'Itàlia i és un drama familiar centrat en fer un retrat dels fills de la màfia calabresa, vale? Que és la zona de Calàbria, d'Itàlia. Llavors va sobre que la família Guerrazio i els seus amics doncs, es reuneixen per celebrar un aniversari i bueno, és una ocasió feliç i la família està unida i tal, no? No obstant això, doncs, tot canvia l'endemà quan el cap de família, el pare, desapareix. Llavors la filla petita, la Chiara, comença a investigar què ha passat, però a mesura que s'acosta a la veritat es veu obligada a decidir quin tipus de futur vol per a ella.
Ah, clar.
Vale? Vamos, que el pare és un mafiós i l'estan buscant i és un fugitiu i saps, la filla està allí de què faig? M'endinso jo també en la màfia o intento aprofitar saps, la meva vida d'una altra manera.
A més, segons diuen, són camins de no retorn, eh? O sigui, si entres ja no en surts.
Bueno, això...
Això
saben més els italians que nosaltres, potser, de la
mafia. Això diuen. Jo no ho sé.
Vinga, tenim també una dramèdia
espanyola
que diu Canalles. Tu potser la trobaràs més comèdia. Va sobre tres amics que es tornen a trobar després de 20 anys. No s'ha explorat mai aquest argument, però aquí el tenim. Vale, dos d'ells segueixen sense tenir cap mena d'ofici ni benefici, però el tercer s'ha convertit en un important empresari. O això creu ell. Vale? Als seus 47 anys, el Joaquín encara viu amb la seva mare, amb la seva filla, que és campiona de yo-yo, amb el seu germà, que és soldador i mestre d'arts marcials, i bueno, allí viuen tots fins que un dia reben una notificació als jutjats informar-los de l'embargament de la casa. Llavors, la família intentarà aconseguir els diners necessaris per evitar el desnonament, però els dos amics del Joaquín, dels que et parlava al principi, i les seves boges idees acabaran enfonsant el seu amic en la misèria, amb la qual cosa hauran de viure tota una aventura per reflotar la situació.
Però això... Vale? Això és el que teòricament... Això li passa al que teòricament es pensava que li havia anat bé a la vida, no?
Sí, exacte.
O sigui, al final no li havia anat tan bé com creia. Bueno.
Sí.
Va.
Seguim amb música alegre, va.
Ui, no sé de quin disc és.
Reconeixes l'artista,
sí,
no?
Sí, no, evidentment és els Beatles, però no recordo el disc.
Doncs el disc és el Revolver.
Ah, això mateix,
que
sí.
Surten com dibuixats en blanc i negre,
sí,
saps?
Sí, que és una mica així, a conceptual estrany.
No, a veure, no sé.
Sí, home, sí, però...
No sabria definir-te tota l'obra dels Beatles, eh? Tampoc. L'he explorat molt, l'he escoltat molt, però... Inclús m'he disfressat dels Beatles.
Ah, sí? Què vol dir m'he disfressat dels Beatles?
Bueno, d'un Beatle, no dels quatre.
Ah, de quin Beatle?
Però... Doncs de George Harrison, que és el meu preferit.
Ah, sí?
Sí, un disfraç vermell.
A mi m'agrada molt també el George Harrison. Sí.
Claro, que ens agraden aquestes cançons de guitarra, així, sí, tant en solitari, sí, també està en la sacrera. Doncs això.
Hi ha fotos
i vídeos, però ja te'ls ensenyaré en privat, ¿vale? No volem que surtin a la llum pública. Estan quasi en la deep web.
Vale.
Què diríem?
Bueno, per què música dels Beatles?
Doncs mira, fa 50 anys que els Beatles van deixar d'existir, vale?
Ah,
llavors hi ha dos documentals sobre els Beatles que s'estrenen aquesta setmana. Un és The Beatles i la Índia i l'altre és Paul McCartney's Get Back, que és un concert, vale? The Beatles i la Índia, doncs, és una crònica històrica única sobre la història d'amor entre els Beatles i la Índia, explicada a través d'imatges d'arxiu excepcionals, fotografies i relats de testimonis presencials, juntament amb filmacions per tota la Índia. Llavors, George, Paul, John i Ringo van fer el viatge de les seves vides des de la fama que tenien a Occident fins a un ashram perdut a l'Himàlaia a la recerca de la felicitat espiritual. Una època que per a aquell grup va inspirar un esclat creatiu sense precedents en la composició de les cançons dels quatre de Liverpool. I la de Paul McCartney's Get Back, doncs, és un documental que recull nombroses actuacions musicals de la banda de Paul McCartney durant una gira mundial d'aquest llegendari membre dels Beatles. La pel·lícula, doncs, conté, a més de material d'arxiu, fotografies i entrevistes, doncs, surt el Paul McCartney i també la seva ex-dona Linda McCartney.
Mm-hmm.
Què més? Mira, la proposta que et deia també quan t'he dit lo de la cartellera...
Què més?
Mira, tenim la proposta de Supercook, Supergusano. És un migmetratge d'animació que dura 26 minuts, que és per a canalla petiteta i va sobre, bueno, pues sobre un cuc que és molt fort i és molt llarg i té unes habilitats sorprenents, però un dia doncs, és segrestat per el llangardaix, per un llangardaix malvat, i la resta d'animalets del bosc, amb els que conviu el supercuc i els quals ha ajudat, doncs, hauran de pues, això, ajudar-lo ara a ell. No?
Però això, llavors, això on ho podem veure, això?
Això als cines d'El Picat.
Ah, vale.
El podrem veure, i aquest migmetratge, que dura 26 minuts, ve acompanyat també de 4 curtmetratges, ¿vale?, que tenen una durada entre 6 i 8 minuts, ¿vale?, i bueno, pues això, també 4 curtmetratges d'animació que acompanyen aquest migmetratge. Dic que la proposta està molt bé, perquè per la canalla a vegades no aguanten una pel·lícula ni de 90 minuts, ni tan sols d'una hora i 20. Val? Llavors, el poder anar amb aquests passes, amb aquestes exhibicions, on se fica doncs, un migmetratge, 26 minuts, que el nen és, o la nena es cansen i volen sortir de la sala, pues se surt durant els 7 minuts següents, se va a buscar crispetes, se va al lavabo, el que sigui, saps? I se torna a entrar als altres 3 curtmetratges. Vull dir, jo trobo que és una proposta superguai, bueno, per a les famílies amb nens petits, perquè ja s'acostumin a anar a les grans sales. Mira, els 4 curtmetratges que acompanyen a Supercooks són Papà Bateria, Bemol, L'extraordinària història de la Bruna i Mishu. I són tot curtmetratges pues, per això, per la canalla, pels més petitets.
Bueno, el format tot és... No, el format està maco, eh?
Home, a mi m'agradaria.
Bueno, no, perquè és diferent i crec que s'adapta més a les edats a les que va encara tot plegat, eh? M'agrada.
Bueno, sí, a mi també m'agrada. I al final és un tipus de projecció de cine que sempre havia quedat per a la petita pantalla, no? Això fas un... Tu fas un curtmetratge d'animació per nens i l'únic que pots fer és projectar-lo a les televisions, clar, a canals infantils. Clar. Llavors, que tingui una sortida a les grans pantalles, doncs ho trobo una proposta molt interessant.
No, la veritat és que sí. Doncs ja ho veieu, fins i tot innovació aquí al Divendres de Cine amb la Laura González. Quina és la teva preferida de la cartellera?
La meva preferida de la cartellera? Cap.
O sigui, ja, com que no aniràs al cine, ja t'ho prepares bé, no?
Exacte.
Vale,
no, perquè tinc encara moltes pel·lícules pendents.
No, si de feina en tens un munt. De feina en tens un munt.
Sí, sí, no, que...
Laura González, que tinguis bon cap de setmana. Escolta, la setmana vinent és la darrera, abans de Setmana Santa.
Ja ho sé.
Vale, pues nada, que després ja et deixaré descansar una setmana. Cuida't.
El meu aniversari és el dia divendres sant, ja em pots donar festa.
Ah, no, el divendres sant tens festa segur, i més en aquesta casa. Una abraçada, cuida't.
Molt bé, bon cap de setmana.
Ya llegó la primavera.
En Tiempo primavera, de Fuego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga, porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta-Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Banquillo, Elena!
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Manantial con Gary Cooper. El viernes por la noche, en 13.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Doncs apa, que ja anem disparats cap a les 2 de la tarda amb el nostre espai groc, com sempre ben acompanyats. Amb nosaltres avui la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom.
I també des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Molt bé. Per cert, que fa uns minuts hem parlat amb el Lluís Capdevila, que justament ens ha fet un parèntesi perquè està preparant el seu concert d'aquest vespre a les 8 a la Sala 2. Suposo que l'has vist per aquí, eh?
Exactament, sí, sí. Avui el Lluís, que és pianista també, és un dels nostres residents aquí a l'Auditori, està preparant el seu concert avui a les 8 i ens presentarà el seu nou disc, molt ben acompanyat amb el seu trio de Nova York. Per tant, serà un concert molt especial, també val la pena per acabar un divendres i una setmana així intensa. Música de jazz de casa nostra sempre és perfecte.
A més, ja ens ha explicat que tot el material va néixer en pandèmia. La veritat és que hi ha molts artistes que estan presentant material que va néixer doncs, aquest darrer any, any i mig, dos anys, per tant, en pandèmia, però que està encarat cap a la positivitat, eh?
Sí, sí, sí. D'aquesta introspecció n'han nascut coses molt positives també a nivell artístic i això val molt la pena.
Molt bé. Avui, dia 1 d'abril, a les 8 del vespre, Sala 2, si voleu, doncs, com ens deia la Roser, escoltar jazz del bo i de casa nostra, i a més internacional, doncs el Lluís Capdevila estarà assegut al piano i ben acompanyat, presentant aquesta darrera proposta que porta per títol Social. La Sala 2, a més, que és aquesta sala que sempre us recomano, també. Que, bueno, és igual la 1 que la 2, però són molt diferents. Però heu de conèixer les dues sales.
Sí.
Molt bé, Roser, escolta, de totes maneres no s'acaba aquí la música a l'Auditori, perquè demà dissabte hi tornem.
Sí, demà dissabte tornem amb una proposta per tota la família, petits i grans. És el concert familiar La Ventolera, que és un concert de la companyia La Botxina, que ja es va haver d'ajornar la temporada passada i ara finalment podran estar aquí amb nosaltres. I és un concert que va sobre els instruments de vent. Ens presentaran durant el concert més de 15 instruments de vent, d'acord? La seva història, els músics actuen en format trio i mitjançant petits jocs, contes i alguna altra sorpresa, viurem un concert que està especialment recomanat per infants a partir de 2 anys, però ells molt bé diuen que sobretot i especialment de 2 a 8 anys. Per tant, és una proposta per tota la família. Demà que farà fred, doncs ens abriguem bé, venim cap a l'Auditori i aquí passarem una estona perfecta.
Doncs escolteu, que costa trobar espectacles recomanats a partir de 2 anys. Per tant, a les famílies que tingueu una nena o un nen a casa doncs a partir de 2 anys, de 2 a 8, aquesta és una bona proposta. A més, anar en família a l'Auditori, que això us asseguro, encara que siguin molt petits, que els nens d'això ho recorden. Després se n'en recorden. Te'n recordes aquell dia que vam anar en una sala molt gran, que s'escoltava molt bé? Era allò, l'Auditori, és maco, perquè després els 10, 12, 14 hi tornen, i a partir d'aquí doncs es crea aquest hàbit, Roser, de visitar l'Auditori de tant en quant.
Exactament, Ricard, és el que diem sempre, vull dir, és fer l'hàbit, és crear aquesta necessitat cultural, és a dir, d'habituar-se a venir a l'Auditori. Costa després fer-ho a partir de certes edats, però quan ja ho fas des de ben petit i petita, et porten aquí, és un fet natural, com anar al cinema, com anar al teatre, doncs venir a escoltar música.
Uh-huh. Sí. M'avanço una mica al calendari, Roser, perquè el proper dissabte, o sigui, no demà, el de l'altra setmana, just abans del diumenge de Rams, el dia 9, sí. Teniu a l'Auditori Enric Granados el Rèquiem de Verdi.
Sí, exactament, Ricard. El dissabte 9 a les 8 tenim el Rèquiem de Verdi, que tindrem a més de 180 artistes sobre l'escenari, tots ells dirigits per en Xavier Puig. L'orquestra és la Simfònica del Vallès, que està fent gira amb el Rèquiem. Llavors són solistes, per no equivocar-me, els Baribel Ortega, Laura Vila, Albert Casals, Gerard Farreras, i llavors els cors, que són el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, el nostre cor, que és el Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados, i la Coral Mixta d'Igualada. Per tant, És una oportunitat única de veure tantíssims artistes plegats per fer aquesta magnífica obra de Verdi. Aquestes imperdibles i absolutament recomanades per nosaltres. Sí.
Per això ens hem avançat una mica en el calendari, perquè ja podeu entrar a la web de la temporada Lleida.cat sí. I localitzar-lo i comprar les entrades. N'hi ha unes quantes de venudes, per tant, vale, que si heu d'anar no us perdeu ja... Que no us quedeu després sense entrades. Vull dir, a la temporada de Lleida.cat allí ho teniu tot, eh?
Sí, i Ricard, també et comento sí. que vinculat amb aquest concert, el dia 7 d'abril, és sí. a dir, el proper dijous, d'acord? Continuant amb el cicle de conferències de Parlem de Música, una eina per anar de concert, el Ramon Andreu, que és professor del Conservatori, músic i compositor, pianista, ens oferirà la xerrada, que serà la quarta de les conferències, que és sobre el Rèquiem. Per tant, ens ajudarà, si venim en aquesta xerrada, que és a les 7 de la tarda, a la sala 2 de l'Auditori, entrada absolutament lliure per tothom, ens ajudarà a entendre i a gaudir millor de l'obra que podrem escoltar el dissabte.
Perfecte, perfecte. Això ho fareu a la sala 2?
Sí, a la sala 2... amb conferència i entrada lliure a les 7 de la tarda.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, més fàcil no ens ho poden posar. Entrada lliure, vas allà, visites la sala 2, a sobre et donen el marc, et donen aquestes dades que faran que dos dies després gaudeixis encara més d'aquest Rèquiem de Verdi, que ja en el seu moment ens l'havia promocionat i ens l'havia ja anomenat la Puri Terrado. Ens va dir, Ricard, ja saps que a principi d'any et marco unes que no te les has de perdre. Doncs una d'elles era aquesta. Em semblava lluny, és la setmana vinent, dissabte de la setmana vinent. Eh? Vull dir que va volant, això. Gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Banyarnos en
el mar de sudos... Va, que anem a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, què tal, com estàs? Com portes el vent i el fred?
Aquí s'està molt bé.
Sí, clar.
Jo darrere de la finestra només veig solet i la mar de bé.
No, la veritat és que si esteu protegides del vent, el sol, com em diu l'Armando Álvarez, és un sol amb una força de radiació de principis del setembre, amb el qual és fort el sol, eh?
Jo te dic que d'aquí darrere de la finestra res fa pensar que fora faci
ja,
fred, eh?
Però hauràs de sortir d'aquí un moment o altre, eh?
Sí, ho espero. Espero no quedar-me.
Home, clar, evidentment. Antònia, escolta, ahir parlàvem amb un coautor d'un llibre que va estar a la biblioteca presentant-lo, Organizaciones Azules,
ah, sí?
Acompanyat també del Ramon Arnó. Però, bueno, això va ser ahir. Què tenim per avui, demà, passat demà i la setmana vinent, que ens acostem perillosament a Sant Jordi, encara que tenim la Setmana Santa entremig?
Mira, nosaltres aquesta setmana hem tingut moltíssimes... Bueno, cada dia hem tingut una presentació. Justament ahir vam tenir aquesta de Organizaciones Azules, que un llibre sobre temes de gestió d'empresa, que va ser molt interessant. I la setmana venent, d'entrada, només tenim una presentació. El que et vaig comentar, que d'alguna forma s'ha avançat. Tot el tema de les presentacions s'ha avançat. La gent ja no s'espera tant a Sant Jordi. En tenim, perquè passat Setmana Santa en tornem a tenir, però hem tingut més fora aquest mes de març que només el mes d'abril, que ens ha cridat l'atenció respecte d'altres anys. Mira, la setmana que ve tenim el dilluns el documental del mes, que és el dia que es farà presencial a la biblioteca. Es diu Rock per Mil, d'Anita Rivaroli. És una pel·lícula, un documental, en el qual el Fabio, un fan de la música rock, convenç amb un grup de música que vagin a fer una actuació al seu poble i, a més, aconsegueix reunir més de 1.000 músics per tocar junts.
Déu-n'hi-do.
Ve a ser una mica el que es fa aquí a Bellpuig amb lo de Bosch,
però
és aquesta pel·lícula sobre Rock per Mil.
Molt bé.
El documental es pot veure presencialment a la biblioteca o també connectant-se amb el formulari de la biblioteca li donem un enllaç perquè es pugui veure des de casa.
Uh-huh.
Vull dir que hi ha les dues opcions. Després, el dia 7 d'abril, tenim la presentació del llibre de Jordi Villacampa, el llibre infantil, Lunicity, que hi haurà la presentació del llibre i també una petita actuació musical. Serà el dijous a les 6:30 de la tarda.
Uh-huh.
Després, Després, per part nostra, ara estem ja molt centrats, preparant totes les compres. Bueno, ja moltes compres ja les tenim fetes, estem preparant ja totes les novetats i totes les coses de cara al Sant Jordi. Durant el mes d'abril, ja us ho avançarem, però farem també una... Hi haurà una exposició al claustre infantil en el qual nosaltres aquest any hem muntat uns premis literaris. Literaris de casa nostra. Que en diem Premis Garlanda. La Garlanda ve del nom dels angelets aquests que tenim els esgrafiats de la façana. I en el qual bueno, el personal de cada sala ha seleccionat de l'any 2021 els llibres que més els han agradat d'una sèrie de categories.
Ah,
ja us ho anirem explicant, però bueno, és una forma de fer difusió, d'explicar el que tenim, de fer prescripció lectora, i a la vegada bueno, ens ho han passat molt bé fent la selecció d'aquests documents. Durant tot el mes estaran exposats, ho posarem a les xarxes i demanarem també la participació dels usuaris perquè ens ajudin a triar els diferents premis de cada categoria.
Però és el primer any que ho feu, Antònia, dius?
Sí. Aquest any, mira, ens veria de gust de fer una cosa diferent i vam muntar això. Suposo que també era per coincidència que se començava a parlar de lo dels Oscars i vam dir, pues nosaltres farem la nostra catifa vermella. I hem fet tot aquest muntatge.
Ja, però qui desfilarà per la catifa?
Els llibres que són els nostres protagonistes.
Oh, ja, però els llibres els haurà de portar algú? No?
Bueno, els tindrem estàtics.
No, home, no, Antònia.
Ja me fas agafar una idea i ja mirarem.
Home,
si
clar.
D'alguna manera els fem passar per la catifa.
O això, o el personal de la biblioteca els fiqueu de vestit llarg i venga, a passejar els llibres.
Jo, ara que ho has dit, més
m'imagino
algun cotxet d'aquestos automàtics o algo i fer passar els llibres o amb algun carretó o algo que passin per la catifa. Ja ho comentaré amb el grup, a veure si se'ls ocorreix alguna idea.
Com us complico la vida, Antònia?
Sí, bueno.
Escolta, això, quin dia ho fareu?
Ho muntarem el divendres dia 8 i estarà durant tot el mes d'abril.
Vale, però
llavors, a partir de la setmana següent ja en començarem a fer difusió a les xarxes.
Però el divendres dia 8 hi haurà espectacle?
No.
Ah, ens ho trobarem fet?
No, ens ho trobarem fet,
bueno,
sí,
mira,
sí, serà...
Perquè és, la primera edició i t'ho perdono, però l'any que ve hem de fer festa aquí, hem de fer una festa, alguna cosa, un fotocall, fotos... Sí.
Bueno, fotocall en preparem un, que ja el preparem sempre per Sant Jordi, i hi haurà també aquest apartat. Aprofitarem, ja decorarem una part del claustre infantil ja pensant en Sant Jordi.
Vale. Però ho veig, Antònia, jo et complicaré la vida, no pateixis.
Molt bé, em sembla molt bé. Jo saps que m'he deixat enredar fàcil.
Molt bé.
I, bueno, i sobretot això, que ara el que estem és molt centrats en la compra, ja l'hem anat fent, estem acabant d'adquirir ara les darreres novetats, estem molt centrats a intentar que, bueno, tenir el màxim de novetats possibles, que també la gent s'ho pugui trobar per Sant Jordi i sobretot que pugui tindre idees i recomanacions perquè el dia de Sant Jordi es vagi a les llibreries a comprar llibres. Clar. i que esperem que aquest any realment es pugui fer amb una plena normalitat i millor que mai.
I tant. Antònia, escolta, que ens queda la setmana vinent abans, però la setmana vinent, no, l'altra és Setmana Santa. La Biblioteca Pública de Lleida, per Setmana Santa, quins horaris feu?
Nosaltres tenim horari normal fins al dijous a la tarda. Llavors, dijous, a partir de les 3 de la tarda, ja tanquem i tornem a obrir a l'endemà de la Mona.
L'endemà de la Mona. Bueno, són dies festius.
Així que tanquem los dies aquests festius.
Ahà, molt bé. Doncs Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que sempre és un plaer escoltar aquestes propostes que penseu, ideeu i que inventeu any rere any. No, la veritat és que feina no els hi falta, us ho dic de veritat, perquè jo ho conec interiorment. Feina no els hi falta i així tot, guaita, fan anar la imaginació i a veure com podem presentar els llibres d'una altra manera o que la gent s'hi fixi o que la gent vagi a la biblioteca. És d'agrair, per tant, escolta...
Bueno, més que res que, Ricard, sí que és veritat que quan hi ha tant volum de llibres com tenim nosaltres a la biblioteca, o trobem la manera de destacar-los una mica o de fer fixar d'alguna cosa, a vegades és que ens passa a nosaltres mateixos. Dius, ai, mira, em trio una novel·la per llegir i veus aquell volum que no saps per on tirar. Clar. I, en canvi, si hi ha algo que et va cridant l'atenció, doncs, bueno, tots aquests racons que fem, no? Que tu vas caminant per la biblioteca, et trobes un racó amb la selecció que fa la Neval pel programa. Un altre racó que et trobes amb una selecció que han fet l'àrea de còmic. Bueno, jo pensem que són coses que ajudem a l'usuari a fer la tria.
Sí, sí. Això és com el que té Netflix, per exemple, I hi ha 40.000 coses allà i diu, és que no sé què veure. És que, clar, n'hi ha tantes que al final el programa te suggereix sempre les mateixes 15 o 20, i resulta que diu, no, és que Netflix no té res. Home, no té res, té un catàleg enorme, però, claro, has de saber la manera de trobar-lo. Pues a la biblioteca els passa igual, que n'hi ha molt, però has de saber com anar-lo destacant.
I el que intentem és que totes les recomanacions que fem nosaltres, tota la prescripció, que sigui una prescripció ben valorada, que no sigui no només una cosa de moda, una cosa de novetat, que no sigui només l'últim bestseller, sinó que intentem precisament ajudar a descobrir tots aquells documents que segurament no sortiran a la televisió o no se'n farà una difusió habitual.
No, està molt ben pensat. Doncs, Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, i també a la Roser Gord, que s'ha connectat avui des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Cuideu-vos del fred i del vent, sobretot, que tingueu bon cap de setmana.
Igualment. Bon cap de setmana.
Als Pirineus, a la plana de Lleida, tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Hey, yo, big wave.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que en un minut ens plantem a les 2 de la tarda. Això passa volant, setmana al sac ja, i pràcticament ben lligat. I ben lligat, sobretot pel tema del vent, que no et passi que et faci fer una mala passada. A nivell de temperatura ja saps que la sensació tèrmica fa que sigui baix el vent. Per tant, esperem temperatures que aniran baixant avui, demà i diumenge, i que si fa vent, que no ho sabem amb total seguretat, però si fa vent, la sensació tèrmica serà baixa. I si se'n va el vent, doncs la temperatura baixarà. Baixarà, i ull que no arribi a glaçar, sobretot pels nostres arbres fruiters. Els nostres no és que jo en tingui, però quasi bé els de Lleida te'ls fas teus una mica. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Dilluns hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20, des de Cope Lleida. Que acabis de passar bon divendres, i també aprofita el cap de setmana. I jo sé que no t'ho diu ningú, però jo t'ho dic igual, que seguim en pandèmia, que no ens donen xifres, però que encara hi ha casos positius. Escolta, mascareta si vas a un lloc tancat, i aprofita els llocs oberts. Una abraçada, cuida't força.